Molt benvinguts a un nou episodi de tertúlia de Catalonia Ham, el social gathering que anomenem internament. I avui un programa amb participació internacional. Bueno, ja la tenim sempre perquè ve el Xavi des de Galícia, que ja és internacional. I avui també el tenim aquí. Però bueno, avui més internacional encara perquè anem a parlar de com és treure llicències a fora de l'Estat i experiències reals de persones, amics que se l'han tret i que avui ens ho comentaran, entre d'altres temes, perquè, com ja sabeu, això és una tertúlia que s'emet un cop al mes. Vaig a presentar el que avui actuarà una mica de co-host, que normalment ho fa sempre, però bueno, avui amb més motiu perquè no tenim en David, a l'Equal fa 3 India Papa R, sinó que avui fa de co-host en Xavi, Equal fa 1 India Víctor Bravo. Hola, Xavi.
Hola, Tomàs, què tal, com estàs?
Molt bé, senyor. Molt contenta que estiguis aquí. Avui m'ha salvat una mica la truita i no li hagués pogut donar la volta.
Avui, juntament amb tu, però som la representació peninsular.
Sí, és cert, som la representació peninsular. Jo gairebé no, perquè estic a punt de travessar la península, d'acord?
Però... Estàs en el, com es diu, l'istmo? No, sí, no?
No, bueno, no és ben bé un istme. No, és una carena, però sí, és una frontera natural.
Estàs allà.
Per cert, sí que ara he sortit a buscar aigua i estava mirant el cel i ja hi ha tempestes a la Vall de Núria. Vull dir que... A veure si canvia el temps, que aquí fa molta calor. Doncs, Xavi, ja el coneixeu, no l'haig de presentar. Només reiterar-vos que escolteu el podcast de CQM Freqüència, que ara estàvem en el backstage parlant una mica de com el veiem, pues, de les diferents persones que ara participarem i cada cop és més referent. O sigui que CQM Freqüència...
A tope, Catalonia Ham, a tope, tot el que tingueu
tot a tope, amb la repetició. Tot a tope.
I com dèiem aquestes setmanes enrere... Arran del tema de la llum, de l'apagada de la llum, encara estem més a tope tothom, a Catalonia Ham, CQM Freqüència i tota la radioafició.
En l'últim episodi de CQM Freqüència es va parlar una mica de com havíem notat, tant a les bandes com en el cas d'Albert, no? Alberto es deia el d'Equalfa 5, no recordo l'indicatiu.
Òscar Zulu,
que ell està de responsable d'un radioclub i que ha vingut gent a trucar-li a la porta. Molt interessant la seva experiència. Bueno, si us sembla, per acabar de presentar la gent, anem de més proper a més llunyà, fem un salt al cor d'Europa i presentem a l'Albert, Papa Alfa 3, Mike Charlie. Hola, Albert.
Hola, bones. Què tal?
Què tal?
Bones, Albert.
Moltes gràcies per haver-te deixat ensarronar una mica i haver vingut al Catalonia Ham a parlar de la teva experiència. L'Albert és un trampós, ¿vale? Lo digo ara i ho sostindré sempre, perquè té un indicatiu xulo, holandès, però el té després d'haver-se examinat aquí perquè era més fàcil. Després ho explicarem.
Sí, vale. Perquè l'altre dia el Marc s'enreia, deia, mos enriurem de la gent que s'ho treu fora, no?
Dic, sí, sí, no, ho deia per tu. Bueno, és possible i és interessant perquè el teu cas també explica una mica això de l'AREC, que ara entrarem una mica en farina, per tocar de peus a terra. I ja més lluny, bastant més lluny, perquè ens n'anem a l'altra banda de l'Atlàntic, ens n'anem als Estats Units, però a més anem a la costa pacífica, ¿vale? Anem a San Francisco, tenim en Ramon Maria Gallarc. Hola, Ramon Maria.
Hola, bon dia a tothom. Com esteu?
Bones, què tal?
Quilos, Carcix, Juliet, Eco, Foxtrot. Que no sé què deia
abans. Barra AG.
Barra AG per què?
Ah, vols saber-ho? Això és sorpresa.
Sí, sí. Per què?
Vaig treure el títol de technician a principis de mes.
Ah, perquè ja tens el general. Ah, no, clar, hòstia.
Ahir vaig treure el general. Sí,
molt
mateix.
Bé. Ara explicarem tot això perquè, clar, als Estats Units té tres modalitats, no? Si no recordo malament.
Exacte.
Sí.
Sí, són tres modalitats ara.
Vale, saludem també a la gent que ens esteu seguint en directe per YouTube, a l'Abel, a l'Eco, Alfa 1, Foxtrot, X-Ray, Golf, que és gallec, està a Galícia, però escriu en català perquè va estudiar la UOC. O sigui, que tenim...
Okay,
sí. I el parla una mica i tot, eh?
Fixa't pel que serveixen les estructures de país, eh?
Sí, sí. Com la UOC és una estructura de país per moltes raons. La principal és que hi treballa el meu germà. Vull dir que...
Vale. però jo quan em vaig assabentar precisament de que l'Equalfagú fos tot d'X-Ray Golf entenia el català i l'escrivia i tal, arrel de la seva estada a la UOC vaig pensar aquest és un punt més a favor d'aquest tipus
d'iniciatives. La UOC és una universitat privada, però té finançament públic bastant important. ¿Vale? Molt bé, doncs ho he dit molt per sobre, però sí que m'agradaria que us presentéssiu potser una miqueta més en detall. Et passo el testimoni, Albert, perquè diguis qui ets, on estàs, què fas, per què estàs a Holanda, i així entendre una mica la història.
Vale, perfecte. Doncs em dic Albert, tinc 27 anys i sóc de Benissanet. Suposo que ho sabeu on està, perquè crec que aquesta setmana ha sortit a TV3, que era la temperatura més alta de Catalunya. Sí. I bé, vaig estudiar el grau en enginyeria informàtica a la FIP. D'aquí tot el tema de mossega la poma, després ja hi entraré.
A la FIP de la UPC.
Sí.
I vas anar a Barcelona?
Sí.
I vas tenir la immensa desgràcia de tenir el Marc com a profe.
Sí, sí, sí.
Oh, wow.
No faré spoiler, després explico més.
Bueno, vale. Segueix, perdona.
I bé, vaig estar treballant per Barcelona de programador, tot i que vaig fer l'especialitat de tecnologies de la informació. Però bé, vaig fer de programador per Barcelona mentre estudiava. I quan vaig acabar la carrera, dic que vull anar fora perquè aquí les condicions no són les millors i també, bé, és una bona experiència. I bé, vaig estar buscant ja a l'estranger i vaig trobar feina a l'aeroport d'Amsterdam l'any 2019. I des de llavors estic aquí a Amsterdam. Bueno, treballo a Amsterdam, però he viscut a diferents llocs d'Holanda. I ara mateix estic a Purmerend, que és una ciutat... 10 minuts d'Amsterdam, al nord. I bé, també estic estudiant a la UOC ara mateix. Estic fent el màster en enginyeria informàtica. I què més dir? Respecte a la tecnologia, que és el que ens interessa avui, bé, sempre m'ha agradat tot el que és electrònica, informàtica, robòtica, tot el que anomeneu sempre a fer con freqüència el cacharreo, sempre sí, ha estat entremig de tot el que he fet. Domòtica, tinc aquí un de Raspberry, sempre estic fent històries.
És una gran... dels radioaficionats en l'actualitat, és una de les principals vies d'entrada, Albert. Perquè el cuquet t'arriba per allà i dius, hòstia, això ho puc aplicar al món de la ràdio, no?
També tinc una impressora 3D, sempre estic fent imprimint merdes. I per últim, tema tecnologia, bé, videojocs... O sigui, que sóc el perfil ideal per caure al pou de la radioafició, jo crec.
Totalment. Està bé perquè avui els quatre, des de la vessant més tècnica o de la vessant més empresarial o de la vessant més de... Tots estem relacionats amb la informàtica o amb les tecnologies de la informació. Li passo el testimoni a en Ramon Maria, que també té un bon currículum i també està liat en... Bueno, explica-ho tu, no vull avançar més.
Jo és que quasi doblo l'edat de l'Albert, saps? Jo faré 50 en guany. Però bueno, en tot cas... No sé ni per on començar. Sí, jo vaig fer informàtica també. Vaig començar a la FIP, però la vaig acabar a la UOC. I vaig estar molts anys treballant per Barcelona i se'm va presentar l'ocasió de poder venir aquí a Estats Units a treballar. Jo estic treballant per una companyia que és de DocuSign, signatura electrònica, i he passat per diversos dels seus departaments com a software engineer i ara mateix estic com a part de responsable de resposta a incidents. Que, per cert, si em criden, hauré de saltar. Ok. Sí.
Totalment lògic. Sí. Tu estàs allà amb la teva esposa, que també és catalana, i sí, la teva filla, que és americana-catalana.
És americano-catalana, sí. Va néixer aquí a... Nosaltres estem a la costa oest, sempre dic que estem a San Francisco, igual que aquí sempre dic que soc de Barcelona, tothom sap en posar les xinxetes al mapa, no? Però en realitat no visc a San Francisco, visc a l'est de la badia. San Francisco és una gran bahia, és la bahia més gran del món, diria, I a les, ja tornarà a ser de ciutat com Auckland, la ciutat de Bruce Lee i companyia, vale? I una miqueta més al nord hi ha una petita ciutat que es diu Concord, doncs jo estic allà. Sí, sí.
Dins del grup de Música a la Poma, i sempre farem referència, no puc evitar-ho, hi ha un col·lectiu d'oients de molts anys que viviu als Estats Units, vale? Sí. Estàs tu, està el Ciner, està el Pep, si no recordo malament. Ai, el Pablo, Pep i és el Pablo. I està una dona que és pilot d'avions 757, vale?
Que... Ara 777, ja.
Ja és 777, no? Sí. Brutal, sí, sí. I, bueno, sou el col·lectiu d'expats catalans allà, sí. I que a més sou oients.
I jo he de dir que com a oient m'enriqueix moltíssim aquest nucli. Aquest nucli m'enriqueix moltíssim perquè moltes vegades quan parlem de segons, quan es parla segons de quins temes en el Mossega la Poma, el fet de que puguin participar els expats i donar la visió moltes vegades des d'allà on neixen les notícies, no? Des dels mateixos Estats Units, etc. Ostres, això enriqueix una barbaritat, eh?
Sí, sobretot com ho viuen ells personalment, perquè jo crec que això és molt important. Una notícia és molt general, però l'afectació personal, que és la que en el fons ens passaria a nosaltres si estiguéssim en el seu lloc, és aquesta visió només te la pot donar una persona que viu allà. Teniu nacionalitat americana, Ramon, Maria, la nena sí, i vosaltres
sí, nosaltres també. Sí, sí. Va,
no, teniu la doble
nacionalitat. Sí, us la van treure l'any passat, al setembre. Sí, sí. Respecte a això que comentaves, Xavi, perdona.
Sí, tira.
És molt interessant també perquè, per exemple, la gata i jo vivim aquí, a l'est de la badia, o sigui, estem a un quart d'hora de casa.
Sí, perdona, que no havia dit el nom de la gata i és Agata, que sí. No li havia dit el nom, sí, sí.
La pilot. Gràcies. I, però en canvi, el Ciner viu a Carolina del Nord, saps? Just a l'altra banda del continent.
Que passa, m'encanta la Carolina del Nord.
I el Pablo viu a Detroit. On se fan els cotxes, o on se feien els cotxes. En el qual, clar, una mateixa notícia pot impactar de formes molt diferents, perquè, clar, una de les coses que més impacta quan arribes aquí als Estats Units és que petit no és, és immens, saps? Vull dir, és molt gran.
Parlarem d'això, perquè d'això et vull parlar amb tu, precisament pel tema de que els Estats Units jo crec que no és un bressol natural de la ràdio i de la radioafició, però sí que és un país referent. I crec que té molt a veure amb això que acabes de dir ara. Les distàncies enormes que hi han i que han obligat sempre a fer ús de la ràdio més que potser en altres indrets.
Igual passa a Austràlia. A Austràlia, l'ensenyament es feia per emissores de ràdio aficionat. Els professors parlaven, i no sé si ara ho farà, crec que no, però abans els profes, com els nanos no podien desplaçar-se perquè les distàncies eren immenses, estaven allà al cor d'Austràlia, els profes donaven classes a través de la ràdio. Increïble, de ràdio aficionat.
A Holanda ho podrien haver fet també a Kefa.
Sí, també. Sí. Tot és pla, allà et poses amunt d'un bolí, tio, i domines sí, ja tot el panorama.
Ja i des de casa crec que rebo dos o tres repetidors.
Hombre, i des de l'altra banda del mar, cap a UK, que també teniu una tirada molt, molt, molt llarga. Anem a preguntar-li alguna cosa al Ramon Maria, se m'ha anat del cap. Per què arribes a la ràdio, Ramon Maria? Perquè tu...
D'on et ve la cosa? Mm-hmm. De quan era petit. Jo tinc una... Com el meu segon pare, que es diu Garry, ell era Eco Alpha 3 del Tau Oscar. I des de molt petit el vaig veure jugant a la ràdio, jugant a l'electrònica. I, de fet, fins i tot nosaltres tenim una garriga. Una garriga és com una mena de caseta de camp que no està en regadiu, sinó que està en sicar. Val? Mm-hmm. I això Albert sap el que és. I tenim una casa allà i recordo que quan era petit va muntar una antena. Sincerament, jo era tan petit que no recordo exactament quin tipus d'emissora era. Però vaig començar a jugar i d'allí suposo que després els anys van passar i ho vaig deixar. I vas escoltar-te tu una altra vegada, Tomàs, saps? Però a més me'n recordo que un dia... No me'n recordo exactament què va ser. Ah, sí, quan me vaig treure el dispositiu de ràdio aficionat, vull dir, tu i el Garry vau fer exactament la mateixa broma. Exactament, en dos canals diferents. I mira, és igual. Però quan vaig començar a sentir que parlaves de ràdio aficionat, el Cuquet va tornar a vindre un altre cop i mira, doncs aquí estem. I ara estàs vetat a Califòrnia.
També. Sí, al final no podré moure amb Dolot, tios. Ho haré de quedar aquí a la Garrotxa. Has dit una cosa que el Xavi ho sap en car pròpia, i no sé si li ha encès la bombeta com a mi o l'acte de l'atenció, que és que de petit ens deixaven jugar. ¿Vale? Sí, I això trec a col·lació d'un tema que l'altre dia parlava amb el grup, que és un grup magnífic, de la gent de Telegram que està al voltant de CECO en freqüència, de si un criu podia utilitzar o no podia utilitzar l'emissora, si no sé què. I em dóna la sensació que hi ha una política un pèl massa restrictiva. ¿Vale? Perquè ja sigui adult o ja sigui nen, si tu estàs davant d'aquella persona, aquella persona hauria de poder sortir i parlar i que això no suposés cap tipus de cortapisa, però em sembla que hi ha certs problemes legals al respecte, al que evita que la gent s'enganxi, provi i li agafi el cuquet. No li passarà a tothom, però segur que hi ha un munt de gent que sí, i no poder agafar el micro, perquè abans nosaltres, com vam aprendre molt de la banda ciutadana i allà no hi havia restriccions, era molt fàcil passar de la teoria a la pràctica jugant. No sé, és una reflexió.
Totalment, totalment, i això hauria de tornar, eh? O sigui, sí. Jo aquí he de demanar que es torni a la banda ciutadana, perquè és aquest bressol en el qual poden jugar els nens. I és que no hi... sempre ho dic, i sempre ho repetiré, no hi ha millor regal, si ets radioaficionat, per ficar el cuquet als teus, a la gent menuda, que regalar uns walkies com vam fer nosaltres, uns walkies o un equipet de CB d'aquests amb una anteneta perquè comencin a jugar. Que el cremen, que el cremin. Jo la primera emissora de banda ciutadana que vaig tenir, jo em sembla que la devia... Potser la vaig endur ja, vés a saber, a 220. No, a 220 no, perquè hagués petat. Però a un...
No, jo la vaig petar per... Jo vaig petar als finals, perquè clar, les estacionàries era molt...
Correcte. Sí, sí. Jo també. I així... És com veus l'acció-reacció de les coses i com comences a, tu has dit, a jugar. I s'aprèn jugant. I això és pedagogia pura. S'aprèn jugant.
Sí, sí. Tinc dos coses a explicar avui. Una és un secret que vaig a desvetllar, Ramon Maria. ¿Vale? Vaig a explicar-ho. Perquè tenim un any per endavant perquè es pugui fer realitat. ¿Vale?
Vinga, va.
Ho dic. Endavant. Estem intentant guanyar crèdits, guanyar punts, portar-nos bé, estalviar pasta, esperant que la situació política no ens ho permeti, no ens ho diria enrere, per intentar trobar-nos els que puguem a la Hamvention l'any que ve. Vale. Jo sé que no és fàcil, sé que si tens criatures és molt complicat, però jo ahí lo dejo. Tothom que vulgui, que ens ho vagi dient, intentarem trobar la forma de pues, muntar un grup i intentar trobar facilitats. Queda un any per endavant, queda molt de temps, però jo, si no tinc temes que m'ho impedeixin, em donaré un premi i aniré a la Hamvention l'any que ve. Vale?
On és això, això, Tomàs?
Això és que acaba de passar la Hamvention. Això és a Dayton, no?
Dayton.
Sí. És un fucking festival, allò, tio.
Has d'anar a plan hippie, eh?
Totalment.
Totalment, amb autocaravana o camper i vinga, eh? O sigui, perquè...
Em fa molta il·lusió. I, de fet, em fa il·lusió veure els youtubers que per mi han sigut... referents per aprendre molt. Perquè, clar, això és com té tantes subfacetes i, no sé, jo, el Michael, no? el del Pota, vamos, jo, és que quan el veig el vull abraçar, perquè jo faig Pota pel Michael. Vull dir, jo, i he après les... I tinc la Magic Carpet pel Michael i tinc el tot el que tinc, ho tinc per ell, vamos. O sigui, que com ell i altres coses, eh? Però sí, em fa molta gràcia i queda un any per endavant, és car, és llunyà, però per poc que es pugui. Si a algú més li interessa, que em faci un ping i ho anem organitzant. I la segona cosa, que tenim grup de propi a Telegram de Catalonia Ham. Aquí, en el YouTube, trobareu l'enllaç. I si no, me'l demaneu, el busqueu o dieu alguna cosa, escriviu-nos i ho busquem per donar-vos enllenes. Que he intentat fer el mateix que has fet tu, Xavi, amb CQ en freqüència, un grup privat, de moment. ¿Vale? Perquè el teu no l'has fet públic, continua sent privat.
Sí, sí, continuarà sent. Sí, sí.
Sí, perquè és que si no es descontrola massa.
Sí, 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 correcte. Sí,
vale,
sí.
Vale. Ok. Vale, això és anuncio a l'audiència. Anem pel cas. A veure, primer anem pel trampós. Albert, què coi vas fer, tio? I com et van homologar la llicència? Després, on vas anar a passar l'examen?
Bueno, abans d'això, el perquè de la ràdio, jo crec que també...
Ah, sí, que no t'ho he preguntat. Disculpa.
Una mica va per la banda ciutadana, però les últimes setmanes estava pensant i de petit jo crec que també era una mica aficionat a la ràdio, com diu el Xavi, escoltant, crec que de petit escoltava molt les retransmissions de futbol a través de la ràdio quan no podia veure-ho. I jo crec que aquí va començar una mica tot. Després, jo crec que tenia uns 10-12 anys, mon pare tenia una ràdio de banda ciutadana al garatge, enganxada, connectada a una font d'alimentació i recordo que havíem de treure una antena per un forat que sortia fora de la façana i des d'allí escoltàvem els camions. I jo era molt petit i recordo, quan mon pare no hi era, engegar la font d'alimentació i posar-me a canviar els canals per escoltar camioners que deien, no sé què, qualsevol història, no? O sigui que jo crec que també vaig començar per aquí, no sé per què, però també. I després...
Tenim un oscuro pasado, Fins i tot els que sou més joves.
Sí, perquè sí, diràs tu i jo. Jo, de veritat, abans de fa 2 anys no sabia que era la radioafició ni que existia, no sabia res. I després, potser també, abans de començar el grau en enginyeria informàtica, vaig intentar fer el doble grau de telecos i informàtica.
No, això és suïcidi. Això és targeta roja d'entrada, ja. Targeta vermella d'entrada. No.
Per sort, no vaig passar l'examen del CEFIS, llavors sort vaig triar informàtica. Per tant, suposo que també una mica l'espina de l'espectre electromagnètic allí se'n va quedar, no? I bueno, ara ja és suficient per això.
A mi em sorprèn amb 27, o sigui, que t'hagi enganxat el que comentaves del teu pare amb banda ciutadana. Em sorprèn
seria molt petit, però seria molt petit.
Clar, sí, per això.
T'has fixat que ha utilitzat la nomenclatura Made in Sequent Frequència, radioaficionats i aficionats a la ràdio?
Ah, sí.
Molt bé.
És que, mira, ahir, i que feia menció de la ràdio, diguem, de la ràdio comercial, d'escoltar, doncs no sé si eres del Pujal, de l'Arús, sí. O d'aquí, vale? Però el fet d'escoltar la ràdio, consumir la ràdio comercial, i té molta relació. I volia dir una cosa, ara la cadena Ser ha tret un parell d'episodis d'una mena de El dia de l'apagón, és com una mena de documental, i de com es va viure, diguem, el dia de l'apagón que vam tenir aquí a Espanya, doncs a la ràdio, no? A la redacció. I em va agradar molt perquè crec que és en el primer episodi que han fet, els tècnics parlaven de que, clar, al no funcionar ni la telefonia mòbil ni res, havien hagut d'anar a un armari que tenien tancat amb clau, on tenien les motxilles que feien servir fins fa 15 anys, que són de radiofreqüència. No tenien ni antenes. I explicava el tècnic, deia, abans, a dalt al terrat, teníem una antena per fer servir aquestes motxilles que ens donaven cobertura a tot Madrid, etc. Ara no. Vam haver de posar, i clar, vaig pensar, com els radioaficionats, com els TVistes, van haver de posar una antena a la finestra i explicava, el redactor deia, sí, jo estava aquí davant perquè des d'aquí tenia visió de l'antena i jo anava amb la motxilla i explicaven el tema de la motxilla i deia, quina relació, per suposat, no? però em va semblar molt romàntic, no? La relació aquesta, la imbrincació entre la ràdio comercial i la radioafició i l'afició a la ràdio. No?
Ja...
Al final és tot un revolutum.
Sí, hi ha un enllaç, clar. Sí. Jo la ràdio l'estimava per goma espuma. És que no m'havia rigut mai tant com escoltant goma espuma. Sí.
El calcetín.
El calcetín. Però era tan absurd i jo em pixava de riure a l'habitació. Me recordo de petit morir-me de riure amb el Guillermo Fesser i l'altre. No?
Juan Liscano.
Sí. Què vas fer, Albert, per treure't a l'examen? Vinga.
Per fer l'examen... Potser abans d'explicar, potser comentar ràpid lo del tema de mossegar la poma, perquè és el culpable de que jo mai he enterat de què és la radioafició.
Comença a haver-hi massa, comencen a haver-hi masses, com es diu això, masses ferits o masses víctimes. Estic una mica preocupat.
Però, Tomàs, tranquil, perquè diré que tot és culpa del Ludo. Tot.
Bueno, això ja se sap de fa molts anys, sí.
Perquè jo vaig fer l'assignatura que es deia Aspectes socials i mediambientals de la informàtica, on el Marc Alia era el profe, i recordo que el primer dia de classe va ficar el seu usuari de Twitter a la pissarra i allí va ser l'error més gran que vam poder fer perquè des de llavors vaig, òbviament, conèixer Mossega la Poma i he estat fent una mica d'investigació, Tomàs, perquè el primer episodi que fas...
Ja m'estic cagant a sobre, tio. Digues. No, tira.
El primer episodi de Radioficció que feu és el juliol del 22, on hi ha primers minuts mosseguis.
I que és un any, és una mica més d'un any després de treure'm jo la llicència. El canal ja estava creat, però no, encara no havíem fet cap tertúlia, cap social gathering. Crec que va ser el primer per aquelles dates, correcte. Sí. Doncs va ser arrel de que el David s'apuntés i es tragués la llicència, crec.
Allí vaig començar a descobrir què era la radioficció, perquè de debò no sabia què era abans d'aquell episodi. I vaig mirar quan em vaig fer mecenes, o sigui que va ser el 2020. Per tant, vaig començar a escoltar Mossega la Poma, 2019, 2020, pandèmia, devia estar avorrit, però és igual. I el primer Minuts Mosseguis de Radioficció on es parla de circunfreqüència crec que va ser l'octubre del 2023.
Tio, però tu has fet una recerca o has enviat tot al xat GPT?
No, he anat a la web de Mossega la Poma i he buscat els episodis.
Quan digui que he buscat algú et cridaré perquè no trobo mai res i això que ho hem publicat nosaltres.
Jo ja tens activista.
És molt senzill, tu fiques EcoAlfa... bravo a massacalapoma.cat i ja...
Està indexat, sí. Està indexat al WordPress.
Per tant, octubre del 23 me n'adono que existeix circunfreqüència i començo a seguir-lo. I allí ja va ser quan vaig dir, això ho he de fer perquè tenim l'espectre electromagnètic aquí per nosaltres, doncs anem a fer l'examen. Llavors, miro com se fa a Holanda i veig que l'única opció és fer-ho amb neerlandès.
No hi ha la possibilitat de fer-ho en anglès. A Suècia sí, crec que va dir el...
A Suècia sí.
Sí.
Aquí a Holanda no. Sol és amb holandès. El meu nivell d'holandès, jo entenc coses tècniques de la feina i puc entendre converses bàsiques, però no per a fer un examen tècnic de radioficció.
I en comoditat, sí, entenc.
Per tant, havia de fer la trampa d'anar a Espanya i fer l'examen.
Bueno, és una sortida, vull dir, al final és utilització de recursos.
I vas anar a quina d'això de Telecos, a Tarragona o a Barcelona?
Tarragona. Perquè vaig mirar i Espanya, Holanda, tots formen part del CEPTE, que és un...
És una associació.
I et donen, tu quan fas l'examen a Espanya et donen el certificat HAREC. Tu fas l'examen i et donen un certificat. És l'únic que et donen. I amb aquest certificat HAREC pots anar a qualsevol país d'Europa, la majoria de països d'Europa i tots els de la Unió Europea i et convaliden la llicència.
Pots demanar indicatiu, sense més. Clar, de fet, jo crec que a Europa més o menys tot funciona igual, excepte UK, que no funciona igual.
Que
raro. UK, sí, que raro. Però, clar, perquè la HAREC al final neix per harmonitzar els criteris de convalidació de la llicència, ¿vale? I perquè abans, per anar d'un país a l'altre, tenies que sol·licitar un permís, era un cachondeo de l'hòstia. I tota la gent d'HAREC, que no només són països europeus, sinó que hi ha molts països del món, el que fan és que tu n'has de demanar una convalidació. Tu amb la teva llicència vas i emets perquè estàs homologat per emetre en un altre país. Estirant una mica més del fil, et dona la possibilitat també, si estàs, entenc que estàs empadronat i visquent en l'altre país, de sol·licitar amb el teu certificat HAREC indicatiu, call sign, indicatiu de l'altre país on estàs vivint, no? Que és el que vas fer, entenc, a Holanda, no? És un tràmit senzill, no? Suposo.
Sí. Però, clar, abans de fer tot això havia de fer l'examen a Espanya. I miro com se fa i què passa? Que et demanen omplir un formulari amb el certificat digital, el DNI electrònic, és una... Sí, sí.
Horrorós, horrorós.
Sí. Horrorós. Com gairebé tot.
Sí.
Sí, sí.
Per tant, jo volia fer-me l'examen, però els meus certificats del DNI estaven caducats, no podia fer-ho, no podies signar el puto PDF que et passen.
Sí. Utilitzaves Mac o PC?
Windows.
Windows no ho sé. En Mac t'havies de baixar un programa que es diu Autofirma o alguna cosa així.
Autofirma, sí.
Si no, sí, perquè sense el programa no hi havia navegador, o sigui, ni cap navegador, el PDF no s'obria, però un desastre. Sí, sí.
Però igualment has de tenir certificats digitals o el DNI electrònic o una... O amb dos, no sé. És igual.
L'IDCAT,
això era...
Perdó? Sí, l'IDCAT, no sé si serviria l'IDCAT pel Ministeri.
No,
de... Teòricament hauria de servir, però no serveix.
Ok.
Jo crec que no, i et dic el per què, perquè aquí a Galícia tenim un que és l'equivalent, que és el es diu Xave365, i no serveix tampoc.
Tampoc.
Aquí hi ha una incompatibilitat de...
Sí, que vas trigar més en omplir la sol·licitud que en viatjar i fer l'examen i tornar aprovat ja.
Clar, què vaig fer? Vaig tenir que, ja que anava per Nadal el 2023 a Catalunya, vaig renovar els certificats, vaig renovar tot, i vaig demanar l'examen pel proper cop que anava a Espanya, que era l'estiu passat. I llavors vaig demanar l'examen al juny del 24, que costa, crec que val 30 euros l'examen. Uh-huh. I després comentaré una mica el tema de l'examen, perquè veig que últimament parleu molt als grups, però ja ho deixem per després. I llavors, al cap de... O sigui, tu demanes fer l'examen, tries la data, crec que vaig demanar l'últim dia de juliol de l'estiu passat a la jefatura de Tarragona, l'aprovo l'examen i al cap de 3 dies rebo el certificat HAREC. Ja que estava, demano l'indicatiu espanyol, que sols s'ha de pagar una vegada els 100 euros crec que es poden pagar, i em donen l'Eco Alpha 3 India X-Ray Bravo. Per tant, tinc l'indicatiu espanyol i el HAREC. Tot i que l'indicatiu no és necessari per convalidar a Holanda.
No, només amb el document de HAREC ja pots demanar a Holanda, a Bèlgica, a Alemanya, a França, on sigui. Sí, sí.
Per tant...
Tinc una pregunta, Albert.
Sí, dis-me.
Sí, ara tens dos indicatius, perquè aquí te veig com papa alfa 3, no? Tens l'indicatiu espanyol i l'holandès?
Sí, perquè ja que vaig passar l'examen, dic que el demano, i si un cop algun dia vaig a Espanya... El puc fer servir, no cal dir ecoalfa/papaalfa3macharlie, simplement faig servir l'altre que tinc, no? Tinc
el... això fa gent que està aquí i que té indicatiu, que s'ha tret l'indicatiu americà i que quan està aquí utilitza l'indicatiu d'aquí, quan està als Estats Units utilitza l'indicatiu americà, és molt més, és més fàcil, no? Entre altres coses, vale?
Però hi ha gent que no viatja mai als Estats Units i en canvi fa l'examen per trobar l'indicatiu nord-americà i algun dia m'agradaria saber quines són les raons, a part de romàntiques, no sé...
És més, tio, mola molt.
Sí, sí.
No, mola més treure's un BK, un Víctor Kilo, australià. Jo em trauria el d'Austràlia, No. Per cert, ens saluda en Joan, Eco Alpha 3 India X-Ray Foxtrot. Diu que Cequent Frecuencia i Catalonia Ham són els culpables de moltes enganxades i reenganxades des d'afició a la RF. I té raó, perquè no és l'única persona que ho diu. Et faig un stop, Albert, perquè després et vull...
Sí, estic parlant massa, perdó.
No. Al contrari, molt millor. Per seguir parlant de l'examen i de quin equipament tens, ¿vale? I salto, diguéssim, per equiparar les dues experiències al Ramon. ¿Vale? O sigui, tu al final decideixes que endavant i què fas, Ramon Maria?
Pues començo a estudiar. Perquè aquí hi ha tres tipus d'exàmens diferents. Està el Technician, el General i l'Amateur Extra, i cada un incrementa el nivell de complexitat i, a més, també te dona més permisos, te dona més... t'obri més bandes.
Per exemple, i més potència.
I més... No necessàriament. No necessàriament. En Technician, bàsicament, el que tens és UHF i BHF, i una banda molt petita en 10 metres, bàsicament.
És que fixeu-vos Només una cosa, perquè aquesta és una cosa que moltes vegades penso amb el tema dels nivells, no? I aquí a Espanya no ho tenim, això, i és, vinga, arribes a la ràdio amb Eco Alfa i vinga, ja ho tens tot obert, etc. Crec que hi ha una cosa que es parlava molt abans i ara potser es parla molt poc, que és la representació, entre cometes, que tenen els radioaficionats del país, per exemple. Jo me'n recordo en els anys 80, quan jo sentia per exemple, hi ha la revista FQ Radio Amateur, etc., i veies els operadors, els radioaficionats nord-americans, etc., no? I sempre s'ha parlat que senties la veu dels nord-americans i com operaven els nord-americans, eren el referent, etc. Llavors, clar, si us fixeu, normalment les technician, vale, o les technician o les més baixes, quan entres, normalment són bandes, i per això també ho deia pel tema de la potència que deies tu ara, Tomàs, que has dit, i potència, no? Clar, potser no cal, fes el que vulguis amb VHF o UHF, perquè per la potència no podràs sortir de l'àmbit local. És a dir, no, entre cometes, faràs malbé la imatge dels radioaficionats del país quan comences. I els que començaran a fer DX i a ser coneguts i reconeguts ja fora de les fronteres del país són aquells que porten una tradició molt més àmplia de coneixement, d'operar les bandes, etc. I moltes vegades he pensat, no ho tinc corroborat, i potser algú em diu, sí, això ho sap tothom i acabes de caure del guindo. Però tinc la sensació de que potser ve una mica per aquí el tema de dels diferents nivells de llicències en quant a Sud-amèrica passa el mateix, en la possibilitat de sortir més enllà de les fronteres.
Hi ha una diferència, perquè el Ramon Maria és exemplar d'això. Ell s'ha tret el technician i en seguida ha passat al general, ¿vale? I no ha hagut d'esperar. Senzillament has estudiat un material més gran, no? Uh-huh. En canvi, l'exemple del Mariano, ell havia de tenir una espera.
Sí,
o sigui, havia de passar pel Ràdio Club o fer una sèrie de contactes, agafar una experiència i passar una espera. Jo crec que, si m'ho miro des d'un punt de vista global, jo crec que un únic examen estaria bé, però també estaria bé que tinguéssim com unes cadències d'experimentació, d'aprenentatge, per passar al següent nivell. No caldria fer un següent examen, però no està a extra al primer any, sinó passar primer un temps, uns 6 mesos, no? Un any a technician, després, no sé, és una altra... Em va sorprendre molt, Ramon Maria, que tu no has hagut d'esperar. Vas trobar el technician i gairebé tens la llicència damunt de la taula, encarregues un equip, que ja ens explicaràs quin equip has encarregat, Màster de l'Universo, que no quiero decir nada, i ja vas i t'apuntes a passar al general, que a més es fan online, no?
De fet, sí, pots anar, el pots fer online o el pots fer presencial, De fet, quan vaig acabar l'examen de tècnica, em van preguntar, vols fer el general? Ara? Tal qual? Dic, no, perquè encara no hi he estudiat. Ja tornaré a pagar els meus $15, que aquí costa $15 per l'examen.
Està molt bé. Sí.
I quan ho tingui preparat, doncs ja ho faré, que va ser ahir. I això perquè ho deia. Jo crec que hi ha diverses... Jo crec que hi ha diversos motius per això, Xavi. El primer és POTA. POTA és una cosa que comença el 2016-2017 i es comença a fer superpopular. Val? Aquí ja no fins on jo sé, no existia aquesta carència d'haver-te de treure el technician, esperar un temps i després treure el general. Aquí, fins on jo sé, sempre has pogut fer un examen darrere l'altre. El que sí que tens que fer és, abans de treure't el general, has de tenir el technician. Això sí, no pots anar a pel general directe. Okay. Dit això, tots els youtubers, tota la gent que ha parlat, recomanen, bàsicament, fer el technician i just quan acabes de fer l'examen del technician, fes el general, perquè això t'obre les bandes i t'obre fer el tema del DX. El Amateur Extra, més que obrir-te les bandes, perquè les bandes ja te les ha obert el general. El general l'únic que té és en certes bandes 80, 40, 20 i 15, si no recordo malament, i en certs punts d'aquestes bandes que estan reservats única i exclusivament per als Amateur Extra. ja està. Mm-hmm. És a dir, la diferència entre general i amateur extra no es basa tant en l'obertura de bandes, sinó en el fet de poder catxarrejar, com tu dius, Xavi, amb dispositius electrònics i poder crear les teues pròpies merdes, no? Vull dir, amb impressores 3D, Albert, sí, per exemple. Bueno, pues, i des del meu punt de vista és aquesta la diferència. I jo si m'he tret el general ara és perquè bé, AKF està molt bé, aquí puc arribar a diversos repetidors. Los repetidors que tinc aquí, estic a Califòrnia, però són supertrampistes, en el qual estic molt divertit. I aleshores el que vull fer és bàsicament GX. Sí. Mm-hmm. I he perdut el fil, jo parlo massa.
No, està molt bé, és superinteressant les dues experiències. Una vegada et donen l'okay de que has passat a l'examen, com demanes l'indicatiu?
Ah, te l'assignen.
Directament.
És automàtic, sí.
El
és
mateix.
Dir, jo no sé com funciona aquí a Espanya o a Holanda, bueno, a Espanya en tot cas, perquè Estrasburg ho ha trobat a la península. Però aquí als Estats Units, bàsicament, els exàmens no vas a ni online ni presencial, no vas a un lloc de la FCC, de la Federal Communication Commission, sinó que és tota una sèrie de grups de radioaficionats que són voluntaris que fan els exàmens. Val? Aleshores, per a fer l'examen de technician has de tindre un mínim de 3 voluntaris de nivell general o més, val? Que estiguen vigilant que l'examen se faci en les condicions correctes. Quan fas el general, aquests 3 voluntaris han de ser com a mínim amateur extra. I una vegada que has de fer l'examen, tu has posat totes les teves dades. Tu has d'anar a la seu, a la web de la FCC i t'has de treure allà un número que es diu l'FRN, que no me recordo què significa exactament, FRN. I aleshores, amb aquest número és el que ells utilitzen per retornar a la FCC i dir aquesta persona ha passat l'examen de tecnici.
És com un número de comprovant que...
Correcte, sí. I en el moment en què passes el de technician, la FCC et dona l'indicatiu, et dona el call sign.
Fins on jo sé, Estats Units no és JAREC, no? Tu això de la JAREC no ho havies sentit mai.
Jo he sentit això de la JAREC i m'ha sonat a un pla de cuina de la Mediterrània Oriental. O sigui, no en tinc ni...
Sí, halal.
Sorry per la paraula.
Halal o sí. Hamam, no?
Exacte.
Vaig estar buscant i sol és Europa, eh? I
sí.
La majoria de països de la Unió Europea. Sí.
Però als Estats Units segur que no.
Hi ha algú de fora, diria jo, Albert.
Sí, hi ha Turquia, hi ha Regne Unit, hi ha Andorra, hi ha tots aquests països, sí.
Jo el que he preguntat és, i el que he investigat és si en el meu indicatiu americà, en un moment donat, puc estar aquí a Casamua, però en posta pel Delta, i puc emetre. I sí, perquè fins on jo sé, Estats Units se mou per convenis. I té convenis amb el 100% de països de la Unió Europea, hi ha molts altres països també sud-americans. Bueno, tot
té conveni, haurà de tenir conveni amb l'AREC, amb la JAREC.
Potser amb
la JAREC i, per tant, tots els països que pengen de la JAREC.
Crec que tens 3... Crec que pots operar durant 3 mesos. Crec que és un període i clar, ja, si vols establir-te i sempre amb rotllo portable i tal, i ja si vols establir-te, llavors sí que has de fer, al igual que aquí nosaltres hem de fer tot l'examen, etc, per l'indicatiu nord-americà, doncs en el teu cas, si volguessis, que no és el cas, però si volguessis venir-te, quedar-te aquí i muntar la teva estació aquí...
Igual l'envien, aleshores ara de córrer, però bueno.
No, és una miqueta com el carnet de conduir, pel que veig. És a dir, tu pots venir aquí als Estats Units i pots conduir amb el teu carnet de conduir.
Correcte.
Un any. Si t'estàs més d'un any, aleshores t'has de treure el permís de conduir americà. I no importa si ets americà o no, si ets de nacionalitat americana o no, t'has de treure el permís de conduir d'aquí, punto.
De fet, hi ha un paral·lelisme brutal entre el carnet de conduir i el que estàvem parlant de la llicència de radioaficionats, precisament pel que estaves parlant tu. Aquí has d'anar a una, diguem, a un lloc oficial, que és una autoescola, etc, per treure't el carnet de conduir, mentre que allà als Estats Units és a l'escola, no? El professor, el que et prepara, etc.
I a Argentina també, eh? Els radioclubs tenen un paper i els radioaficionats tenen un paper molt important en els nous vinguts, que crec que això és molt interessant, eh? Encara que sigui de coneixença, encara que sigui del moment de l'examen. Eh? però està bé. Perdoneu, és que tinc aquí la pitufina.
Ja l'he vist, ja.
Reclamant atenció.
Ja. Aquí als Estats Units, per treure't el carnet de conduir, quan tu creguis que estàs preparat, en vas a la DMV, al Departament de Vehicles de Motor, i passes l'examen teòric allà i després demanes cita per a passar l'examen pràctic i ja està, ni autoescola ni res. No.
Aquí...
I per cert, una
cosa... Això sí que és el país de la llibertat.
Bueno, el país de la llibertat. Estan sonats aquí, també t'ho dic, eh? Aquí costa $30 treure't el carnet de conduir.
Ja.
Ja, clar, perquè les pràctiques les fas... No hi ha vehicles amb doble embrague i doble freno. No, no, tu fas les pràctiques amb la iaia o amb el papa o amb
exacte,
la mama.
I aquí els cotxes són de joguina, home, que porten, són tots cotxes de canvi de marxes automàtic. Aquí no has de pensar res, només has d'apretar... I estres, igual.
No saben conduir.
No saben. Aquí són despistats. Aquí, sobretot a Califòrnia, són molt despistats conduint.
Sí, a més, un país on no pots anar a pixar que no agafes el cotxe. És curiosíssim. Aquest viatge de Florida, em miraven raro quan anava a caminar. No sé, estaves en un hotel i anaves a un restaurant que estava, no sé, 500 metres, 600 metres. O sigui, però és un passeig. No hi havia res pels vianants. No hi havia vorera, perquè ningú se li acudia que algú se n'és a caminar fins allà. No? És increïble. I no és, i ho dic ara no com aquest exemple de Florida, que no estava en aquest cas, sinó que m'ha passat a qualsevol lloc d'Estats Units on he estat. No hi ha, bueno, el país és molt gran, però bueno, aquesta cultura del caminar no existeix.
Les distàncies són molt grans. I també, sobretot a la costa oest, la forma... Bueno, parles de Florida, que és est, però bueno, en general, la costa oest, les ciutats estan construïdes per parcel·les. Està la zona de fer els negocis, la zona d'anar a comprar, la zona de viure. I clar, si has d'anar a comprar, t'has de desplaçar de la zona on vius a la zona de comprar i no pots anar a peu.
No pots anar a peu. No. Saltem, si us sembla, l'Albert, perquè quedava... que volies comentar alguna cosa de l'examen i vull saber quins equips tens ara mateix, antenes, com t'ho fas per sortir al...
Bé, doncs vaig rebre l'indicatiu espanyol. I al cap de... Bé, el dia següent demano l'indicatiu aquí a Holanda i és tan senzill com enviar un correu electrònic a l'RDI, que és la... Traduït seria Infraestructures d'Inspecció Digital. I els dic, tinc el JAREC i vull un indicatiu holandès. Què he de fer? I al cap de 2 hores, he buscat quan va ser, i al cap de 2 hores em responen amb un formulari que he d'omplir. Aquí és on has de dir... quin indicatiu vols, o sigui, tu pots triar el teu indicatiu, et passen a una web que es diu callbook.rdi.nl i allí vas provant indicatius que t'agradin i tu els fas servir al formulari que has d'enviar.
Està bé, perquè així pots jugar amb les teves inicials o...
Clar.
El que sí que, igual que Kilo Oscar 6 i Papa Alpha 3, aquests sí que no els podeu escollir perquè aquests són de zona, no?
No, tu pots triar Papa, crec, Papa Delta,
sí?
1, Papa Alfa 2, 3, el que vulguis.
Ah, vale, tu no tens aquesta restricció, però tu, Ramon Maria, encara la tens o ja no?
Sí. Aquí crec que als Estats Units, si no recordo mal, és A, N i K. El que passa és que ara només se donen Ks perquè A i N s'han esgotat. I és com les matrícules del cotxe, va pujant. I el 6, va, imagino que com el 3, el 1... etcètera, etcètera, va per la zona geogràfica. Sí, és només Califòrnia.
Però, en canvi, Holanda no. El Papa Alpha 3 el pots tenir al nord d'Holanda com al sud d'Holanda.
Sí, antigament el 3 era la zona d'Utrecht, però fa molts anys ja que no... I què passa? Com que jo a Espanya tenia l'Eco Alpha 3, dic, doncs, algun que s'assembli, Papa Alpha 3 de prefix, i vaig triar un Papa Alpha 3, i he estat buscant i vaig demanar Papa Alpha 3 Mike Charlie, Papa Alpha 3 Mike Foxtrot i Papa Alpha 3 Mike Golf. I vaig tenir la sort que em van donar el primer.
Molt bé.
I jo no sabia que es podia demanar un de dos. Jo simplement vaig provar. O sigui, et diuen tria, dic, doncs, trio un de dos números, no?
És fàcil.
El que tenia clar és que no volia anar puta X-Ray entremig perquè...
És molt complicat, sí. D'aquí te'n vas a Charlie Whiskey ja, directe, perquè amb dues lletres d'indicatiu de sufix ja pots anar a Charlie Whiskey, ja t'estic veient. Equips i antena.
Sí, bueno, deixa'm acabar.
Sí.
Estic tenint el programa en l'aire.
T'estic pressionant.
Tranquil, tranquil. I total, que els envio el formulari i al cap de, crec que un mes, m'envien ja l'indicatiu. Ho tinc aquí preparat. T'envien una targeta de veritat, no com a Espanya, que t'envien un PDF allí mal fet, i al cap d'un mes tinc l'indicatiu en la targeta i tot, i en tot això no vaig pagar res. T'envien una factura de... Van enviar una factura de 30 euros, un cop ja ho tenia tot fet. Mm. I després, però, has de pagar anualment 50 euros per mantenir l'indicatiu.
Si no, el perds. Si no el perds.
No, no el perds, però no sé què passa, no sé. Igual de la policia a casa, no sé.
Bueno, prova-ho. Ja m'ho explico.
No, no. No donis idees, no.
I anirem a portar-li bocates a la presó de...
Exacte, de en una llima a dintre, saps?
Amb un baufec a dintre.
Amb un baufec a dintre.
Sí, així, perdona,
que t'he anat accelerant, Albert, perdona, digues, acaba.
Així és com se fa, és tan senzill com enviar un correu electrònic, t'envien un formulari i ja està. Vull dir. Sí. I t'envien la factura després, o sigui, bastant senzill. Mm. Tu preguntes per equip.
Equip i antenes i experiència, sí.
L'únic és el Baofeng, el...
Jo no sé si vaig ser el primer, però seria un dels primers que vaig parlar amb tu per ràdio, no? Recordo.
Sí, és que crec que si vas al meu QRZ hi ha dos contactes, un és amb tu i l'altre un que fent
però vam parlar via hotspot.
Sí.
Ell amb DMR i jo amb DStar utilitzant una passarel·la o un, no sé com dir-ho, un grup, que és un grup digital que és... Per ell és un TG i per mi era una altra cosa, ¿vale?
Sí.
Però tots, tant de C4FM dels Jaesu, de DMR, en el cas de l'Albert, i jo, que venia de DStar, que són Kimbuts i Icom, tots estem en una mena de grup on ens connectem digitalment. Per això diu que té dos contactes. Això vol dir que de sortir a l'antena a fer ràdio fora no n'has fet res.
No, bàsicament perquè vaig començar amb això fa uns mesos i he estat viat amb el màster, o sigui que a partir de l'estiu ja començaré, ja. Però, bueno, vaig fer l'examen d'Espanya i em van regalar un Jaesu, uns amics, VX110, que té la tira d'anys, però què passa? Que el menú és terrible de configurar. I com que jo soc d'una generació que, paciència, l'ajusta, dic, saps què? Compro algo que sigui més nou, tot i que sigui un Baofeng d'AliExpress barat, i vaig buscar un que tingués DMR per provar el DMR també. I està bastant bé, és el Baofeng DM, crec que és l'U7001 o alguna cosa així, que valia 50 euros, crec, però té DMR i està bé. I a sobre també li pots canviar el firmware i ficar-li un que és de codi obert, que és l'OpenGD77, i està bé. El que passa que dona problemes amb els drivers, que fem proves amb el Tomàs, no em reconeixia ni el micro ni res, o sigui que si us agafeu aquest Baofeng, aneu amb cuidado. Total, que vaig comprar el Baofeng aquest i una cosa que es diu, que us l'ensenyo, que es diu Jumbospot, o alguna cosa així, Jumbospot, que és això d'aquí. Perdoneu els que esteu en podcast, però aneu a YouTube i ho mireu. És una placa super senzilla que li fiques l'antena i val 20 euros també a qualsevol web d'aquestes i la connectes a qualsevol Raspberry que tingueu. Bueno, si en teniu, però bueno, igualment són barates. És això d'aquí i ho connectes a la Raspberry. I després et descarregues el sistema operatiu de la Raspberry a través de la web de PSTAR, crec que és. I ja està. Configures quatre coses. Ho vaig amb una tarda. El dia que em va arribar això, dic al Tomàs, ja ho tinc. Ho vaig configurar, el dia següent ja vam fer el contacte. O sigui, connectes i després el walkie es connecta aquí i això a través d'internet se'n va a través de la xarxa de...
Vale. És el hotspot.
És un hotspot. És un hotspot. Jo tinc un Euronode que també va amb PSTAR o, bueno, hi ha dos softwares que utilitzen. Jo sempre el tinc encès. El vaig fer servir per comunicar amb ell. Que també serviria per comunicar-nos... I la caixa, sí. També serviria per comunicar-nos amb tu, Ramon Maria. Perquè tens la maquineta que fa cosetes, l'impressora aquesta.
Vaig ficar l'indicatiu dalt de baix.
No és que bé.
No es veu, però... sí que es veu, papa, fa res, Mike Charlie.
Vale, és curiós, o sigui, encara... això del... és curiós el tema del DMR, perquè mira, Gràcies al DMR, és això, hi ha molta gent que no té possibilitat de posar antenes, de tenir antenes, etc, i té la possibilitat de comunicar-se en un ecosistema, com és l'ecosistema de radioaficionats, on hi ha radioaficionats i l'única diferència és que no està sortint majoritàriament per l'éter, no? Tot i que hi ha gent que entra a través de repetidors dels DMOs que estan connectats directament a internet, no? Però via ràdio. Però és molt interessant i, a més, clar, també traspasses totes les barreres de la propagació i de tot. És a dir, et connectes i ja ho tens.
Hi ha una cosa interessant. A veure, si tu estàs fora, amb un walkie i un hotspot, pots començar a crear, a connectar amb la comunitat, per exemple, catalana, ¿vale? I ho fas amb un walkie, si vas, vull dir, d'acord, que fas la passarel·la per internet, ja sigui via repetidor o via hotspot, però comences a tenir contacte amb la gent que és activa amb BHF o AKF, no a la teva zona, sinó en l'altra punta del món, no? O en aquest cas, que vosaltres esteu fora, doncs per intentar... Jo dic, nosaltres cada dia, cada matí, de 7 a 8 del matí, impepinablement de dilluns a divendres, està a la roda catalana, ¿vale? Uh-huh. Que sempre més o menys són els mateixos. Jo no sóc molt de participar, perquè jo no sóc molt de UAKF o AKF, però estic escoltant-los cada matí. De tant en tant surto, saludo, hola, què tal? M'ha servit per conèixer quina gent de la roda és d'Olot. I així ens hem pogut parlar en persona, ¿vale? que és una bona manera de conèixer la comunitat. ¿Vale?
Sí, però també cal dir que el DMR sí que ho he comentat moltes vegades.
S'escolta com una merda, no? El suport, o sigui, és horrorós. La digitalització i la conversió de l'àudio és...
Se sent de la mateixa manera que se senten els policies entre ells o els bombers entre ells. Horrible, ah, eh?
No s'entén. No s'entén.
O sigui, quan escoltava algun podcast de CECUM Freqüència o parlava de DMR i superhumils dient no, a mi no m'agrada l'àudio de DMR, ah, hòstia, digueu que és una puta merda, perquè, o sigui, és...
Sí, perquè
mira,
som...
Mira, et dono una raó, Albert. Tens tota la raó del món. El que passa és que ho
perquè
sento,
jo
soc un cagat i políticament correcte.
Sí. Com vaig comprar un walkie pensant-me, dic, hòstia, DMR, que guai. I és que no és com un no robot, és com un robot borratxo. O sigui, és sí, horrorós, sí, és horrorós. Horrible.
Sí, és horrible. Sí. Jo per això he dit, tinc el hotspot aquí tirat, t'ho juro. Tinc un TIT MD390 aquí, que de fet estava pensant aquesta setmana amb el trec de sobre i m'agafo una vivanda.
És tan horrible, Albert, que la meva primera ràdio va ser un Enitone DMR, ¿vale? Fa com 3 anys que no l'encén. Mira si és horrible. Em vaig comprar un altre walkie, un Icom, que serveixen iguals ja això, amb C4 FM, i l'àudio és que és una altra cosa. Sí, són una altra història. És el com és el protocol digital que gestiona l'àudio, ¿vale? Però ni C4 FM ni D-Star tenen aquesta pèrdua de qualitat dels DMRs.
Jo és que sento tothom igual. És que a més sento tothom igual. Tots
igual, però igual com un robotito borratxo i que arrossega.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno.
No sé. Diu el Joan que està d'acord que l'àudio és com a mínim complicadillo.
Complicadillo.
Tant, Joan.
No soc políticament correcte, però és que és igual. I he estat buscant informació i realment l'ample de banda que utilitza són 12,5 kHz, que és el que utilitzem amb BHF, amb els walkies. Llavors, per què collons fan servir aquest protocol codificant la veu?
Perquè pel mateix canal passen dos, em sembla, passen
sí,
dos...
Quin munt de gent fa servir el DMR, per favor. O sigui, no, jo crec que no aporta tant per la desavantatge que té la qualitat de la veu. No sé, s'ho hauríem de mirar.
O sigui que de moment AKF no has fet pota, jo et veig fent pota, tio.
DMR no he fet amb tu, perquè ja he vist el que és. Però tinc això, que és una antena que la fico al balcó i la connecto al walkie. Sí. I amb això arribo a tots els repetidors, bueno, hi ha dos, el de Harlem i un altre que hi ha per aquí, i faig algun contacte amb BHF. Això és tot pel que fa al walkie. Però la setmana passada vaig comprar l'antena, la crec que es diu Comunica HF Pro 2, que és aquesta que mous.
La tinc, sí, sí.
Que la... Vaig comentar amb un adaptador que el tinc per
aquí. És una antena de cotxe o de balcó, eh?
Sí. Està per aquí. I tinc això aquí, que és un adaptador que fiques al balcó i rosques aquí l'antena. I vaig estar provant a veure si tenia alguna... rebia bastantes senyals. I sorprenentment rep bastant bé.
Estàs alt?
Estic en segon pis. O sigui, no molt alt, però tinc un canal al davant. Igual fa una mica bé de mirall. No sé.
Sí, podria ser que ajudés.
Total, que tinc mínim, el que tens és... El canal et fa precisament de canal, també. El
fet i no té edificis dir... davant, tens un espai obert, un petit... Un
en
petit
el sentit espai. Que vagi al canal, ho tindràs obert.
Sí. Per tant, de moment sol tinc l'antena i qualsevol dia d'aquests me'n vaig a la tenda de ràdio en compro... Tinc pensat el Yaesu FT891, que és de portable.
I així també jo el tinc, sí, 100 watts, supercompacte i dur com una pedra. És el que jo faig servir per pota. Que si pots, que està molt bé. La veritat és que jo me l'estimo molt. És l'equip que faig servir sempre per portable i no m'ha fallat mai. Mai. Anem a parlar...
Ara ensenyava i m'han recordat perquè ara ensenyava l'anteneta de BHF, l'Albert, i jo m'han recordat, si vols, al final de tot ho faré. Jo vaig rebre ahir una... Com som els radioaficionats? Jo vaig rebre una antena ahir, una antena de BHF, UHF i BHF, i encara no he fet l'unboxing, la tinc allà, vale? Em va arribar ahir i ja em deu estar passant alguna cosa que m'arriba una antena un dia i 24 hores més tard encara
no l'has obert.
Sí, o sigui, sí. Alguna cosa em deu estar passant perquè sí, jo crec que pocs radioaficionats podrien esperar 24 hores a obrir el paquet que els hi acaba d'arribar. Doncs la tinc allà, si vols, no. Al final...
Faig no. Això és que tens massa antenes, Xavi?
No. Mira, de BHF i UHF no en tinc perquè, de fet, ho vaig explicar al podcast, que em va cremar als finals de l'equip que tenia. I, finalment, l'altre dia va estar per aquí uns companys, el Julio Iroa, va venir amb el seu
medidor
i vam fer la prova i, efectivament, l'antena, una antena una 770... estava feta, o sigui, li donava ROE de 5-6, ¿vale? És a dir, brutal, brutal. I m'he hagut d'agafar una anteneta de BHF que, bueno, aquí la tinc, de 31 centímetres. És una... Sierra Whiskey Romeo.
SWR.
Sí, clar. Vale. Clar. Moltes vegades he de dir... SWR, ROE, tal, perquè, clar, cadascú ho diu d'una manera diferent.
Sí, ROE és l'acrònim en espanyol.
Relación a veure, de ondas estacionarias.
Saltem a l'altra banda, perquè perquè avui tenim, no sé si encara o la tindrem aviat, una exclusiva.
Exclusiva.
A veure, Ramon, quins equips tens o tindràs aviat?
No, equip tinc només. He de dir que me vaig treure la llicència de Technician el dia 3 de maig. Crec que
tu has anat molt ràpid en tot, Has anat pim-pam, pim-pam, pim-pam.
Jo és que sempre vaig ràpid en tot. No, i me vaig treure la llicència el 3 de... I deixa'm aquí, punt suspensió, sí. Ja està. I encara no he sortit a l'aire tampoc. He escoltat molt, però no he fet cap contacte. Entonces, ara mateix tinc dos aparells. Un que el tinc a la meva motxilla per si em quedo estancat a algun lloc o altre i de tornar a casa a peu, que això és molt d'aquí. I la tinc al cotxe, és un Bofeng 5R, una cosa així.
El UV5R aquest?
Sí, este, correcte. Sí,
ho has dit així de passada, però hi ha molta gent que porta un walkie al cotxe, Ramon, als Estats Units, a que sí?
Ui, moltíssima.
Moltíssima, sí. És curiosíssim,
I pistoles encara més.
I més, sí, clar. Sí.
Pues,
jo no van sempre de la mà. No van sempre de la mà, però en el cas dels Estats Units
sí. A la mà sí, de la mà no.
De la mà no, correcte. I ara aquí a casa tinc este Yaesu FT65R, que està molt bé, jo t'he dit. Me permet escoltar pues, molts repetidors que tinc aquí al costat. També tinc una antena portable que tinc un escanal... Jo visc a una casa, no visc en un pis, i aleshores les canaletes són metàl·liques i puc enganxar magnèticament com si fos un cotxe. Val? Vaig comprar un angle recte, saps? Una connexió de coaxial d'angle recte, i llavors poso, enganxo la part magnètica a la canaleta, poso l'angle recte, enganxo l'antena i puc escoltar Perdó.
Podràs, en UHF i via HF podràs escoltar i emetre, perquè jo tinc una antena de mòbil, una Diamond, la tinc amb una base magnètica a la canaleta, directament, pop, allà. I
sí, exacte.
La tinc aquí i enganxo diversos repetidors i és la meva antena de UHF, VHF, fora de la Yagi que faig servir per satèl·lits, que també l'he de fer aquí.
Així he estat jo molts anys també, amb una base magnètica, però jo sense fer-la servir com a magnètica. Jo la tenia, com que no tinc aquesta canaleta, jo tenia la base magnètica a sobre de la pedra, ¿vale? Amb un sergent posat, amb un o dos sergents posats perquè no caigui, ¿vale? Enganxat i així.
I a veure, 70 centímetres, 2 metres, en dos trossos de fil estàs fent els radials, no necessites
res. No necessito res. Avui, de fet, estic esperant un medidor pel SWR, el ROE, per al ROE, i sí, perquè tinc interès en saber quines són les ganàncies i les pèrdues, sobretot quan tingui l'aparell de HF, i per a poder medir les pèrdues del coaxial, etcètera, etcètera. I estic esperant l'aparell de HF que m'ha d'arribar. Vaig anar el dissabte passat a Sacramento a encomanar-lo i ara et contesto, Joan. I el que vaig fer va ser encomanar un FTX1 Optima, el Yaesu.
El nou Yaesu, el frontal i el
frontal
el ampli de Zenbat. Sí, sí.
Sí.
Jo el trobo molt maco perquè és Shack in a Rick.
Shack in a Box.
VHF, UHF i HF, HF Zenbats, VHF i UHF en Zenbats 50, que és l'estàndard. El capçal funciona per la seva banda, te'l pots endur per fer QRP, pots portar-lo a altre, que està tot molt integrat. Però, almenys aquí a Europa, no sé, als Estats Units, el trobo una mica car. No sé, pels preus que estaven sortint a Waymo, o a Wimo, perdó, el trobava una mica car.
Sí, no és barato. Ha sigut un autorregal que m'he fet.
No, està molt bé, tio. A més, el que està molt bé és que ho tinguis tot en un i que et serveixi,
exacte,
perquè ara surto i ara em quedo, ara entro, ara surto.
Exacte, i crec que és molt interessant, perquè jo al principi estava pensant en un Icom 705, un Icom 705, i un amplificador lineal. Però al final fer això me sortia gairebé de fet més car que no pas
sí, l'únic problema és que el lineal, sí, els 100 watts extras de la caixa de Yaesu només serveixen de moment per aquell model de Yaesu. No serveixen, o sigui, no amplifica un Icom 705.
Lo qual, això pot donar peu a una altra pregunta, que és per què volem traurem la llicència i quin és l'ús que li donarem. Okay?
Correcte.
A mi ja em va bé això. A mi ja em va bé perquè no m'agraden molt les guitarres i he tingut moltes guitarres. No sé si faré el mateix amb la radioafició. No ho crec. És a dir, jo vull un equip que d'una tacada em solucioni tots els problemes. Entén-me, quan dic problemes vull dir que em solucioni totes les possibilitats que puc tenir de comunicació. I això m'he solucionat moltes. M'he solucionat UHF, BHF, HF, fins i tot MF en algunes bandes. M'he solucionat QRP, perquè és una de les coses que vull fer, QRP. M'he solucionat Charlie Whiskey, que és vull aprendre Charlie Whiskey. M'he solucionat la comunicació digital. És a dir, ¿es barato? No es barato. Me soluciona tot allò que vull fer i segurament no hauré de canviar d'equip hasta d'aquí 30 anys. Sí.
Per tant,
el retorn de la inversió serà bo.
I un tema important, l'espai que puguis a casa destinar on tenir el xac. Que això, encara que visquis en una casa, la logística dels crios, el menjar... O sigui, no és fàcil, ¿vale? És trobar el lloc on pots fer ràdio no és senzill.
Mira, la quantitat de merda que acumules és directament proporcional a l'espai que tens.
Correcte.
Això és així. És a dir, si tens una casa, tens molt espai, acumules més merda. Ja? Deixa'm contestar-li al...
Sí, espera, l'ensenyo pels oients. Ramon... Perdona, el Joan li preguntava al Ramon, pots tenir problemes amb els... És que això és un tema molt interessant, específicament als Estats Units. Sí. I després li passarem també el testimoni Et passarem després el testimoni, Albert, perquè també vull saber això d'Holanda. Diu, pots tenir problemes amb veïns per l'antena si es veu gaire?
La resposta ràpida és sí. La resposta complexa és depèn. És com la resposta dels advocats. Depèn. Vale? Aquí als Estats Units la majoria de cases s'organitzen en el que s'anomenen suburbis. Vale? I aquests suburbis normalment estan coordinats per una entitat que s'anomena ACOA, que és l'Associació de Propietaris de Cases, Homeowner Association. Cada ACOA té els seus propis estatuts. Simple i llanament. Vale? Aleshores, tu pots posar-te una antena i si a l'estatut de l'ACOA te diu que no es poden veure antenes, poden venir i dir-te trau-te l'antena, encara que la casa sigui teua. Perquè tu has de, per a viure en aquella casa, has d'estar d'acord amb els estatuts de l'Associació de Propietaris de Cases. Hi ha altres associacions que no tenen aquesta mena de restriccions. I aleshores, en aquest cas, el que has de fer, hi ha tota una sèrie de regles de la FCC, de la Federació, Federal
Communications
Council, del Consell de Comunicacions Federal. Molt bé. I bàsicament aquesta és, no pots fer antenes que siguin més altes de 200 peus, no me preguntes els metres, no pots fer antenes que siguin més altes de 200 peus, per què? Perquè aleshores podries estar interferint amb l'espai aeronàutic. I aleshores necessites unes condicions molt específiques si vols fer una torre d'aquesta alçada. I l'altra és tenir en compte els efectes de la radiofreqüència sobre el cos humà i sobre... Ahí está, y ahí me van a preguntar sobre este tema.
Sí. Pero no es una radiació ionitzant, no, no.
No és una radiació ionitzant, per lo qual no canviarà el teu DNA.
La freqüència del mòbil és pitjor.
Correcte.
És més alta.
És més alta que no... Sí. Pitjor no, perquè tampoc és ionitzant.
El que diuen, per exemple, és si hi ha molta impedància en l'antena i no està bé, el ROE és molt alt, val? El que pot passar és que si estàs emetent a altes freqüències, si algun crio va per allà i toca l'antena, se cremi
perquè el que no s'expulsa per RF s'expulsa en calor.
En calor, exacte. Aleshores, tornant una altra vegada a la pregunta, pots tenir problemes? Sí, sempre dependrà d'on vius i de quins són els estatuts.
Per això, els vídeos de YouTube de radioaficionats estadounidens hi han milers que fan servir el flagpole com a antena, perquè difícilment una d'aquestes associacions de veïns et pot prohibir posar un pal per posar la bandera americana i, home, aprofites el pal per posar una vertical i tires uns radials. I hi ha, no és la DX Commander, que és una antena vertical del Calum, però hi ha similars que estan amb els mateixos cables que semblen que pugis i baixis la bandera, ja tens 20, 40, 10 i 15. O sigui, ho tens tot, tio.
Total, total.
Però, Ramon, has de registrar l'antena, tenir assegurança, tot el rotllo que no. Hi ha a Espanya?
No.
O simplement...
No. Tu... Estic en un país lliure, tio.
Un país lliure, però clar, a mi m'ha sobtat molt el fet de, amb el tema aquest de residencial, no?, d'aquesta organització que teniu. Sí. Com es diu? Sí, no sé com li has dit. COA. COA, això. Vale. Que és casa teva, que seria el Santa Santorum dels nord-americans. És a dir, és mi propietat, és mi ranxo, saps? O sigui, vull dir, aquí puc fer el que vulgui. No, no pots.
Manera.
No
ets tan lliure. Un ranxo és diferent, perquè aquestes propietats tenen tots els serveis compartits, no? De clavegueram, de... Sí, hi ha tota una sèrie de coses.
Si no es veu, no poden dir res tampoc, no?
Correcte.
Per això el del flag, i per això també que moltes són antenes dels àtics, en els penthouse.
Jo he vist que en un lloc com les típiques cases americanes que surten a les pel·lis, saps? Vull dir, allí hi ha un cul de sac.
Tu no pots ni imaginar-te la d'antenes que tindria jo si visqués on vius tu.
Mira, allà en los matojos aquells d'allà, allà tindria les girantenes allà posades.
50 girantenes per emetre en façada.
Com un hort, igual, t'ho juro, les conserries.
Però a més tens un backyard.
Sí, tinc un jardí. Però, clar, què passa? Tot això, hi ha moltes zones que són comunitàries. Aleshores, aquestes associacions de veïns del que s'encarreguen, moltes, algunes, bueno, en fi, en general, és del manteniment de tot el que forma part del suro. És a dir, algunes se n'encarreguen de mantenir-te els jardinets que donen al carrer, algunes altres les aceres, algunes altres pues, l'asfalt, etcètera, etcètera. El que sí que diu la FCC, aquesta Comissió Federal de Comunicacions, és que tothom ha de fer el màxim possible perquè si hi ha algun radioaficionat se pugui posar una antena. Ara, això és molt etèric. Yeah. Saps? El pla que jo tinc ara mateix és no tindré una estació fixa, és a dir, treballar des de casa o anar a fer pota, el que sigui, però m'és igual. Treballar des de casa, o sigui, fer comunicacions des de casa com si estigués fent pota. És a dir, no tindré res fix, tampoc. Perquè,
bueno, clar, ja porto així això, molts anys.
Amb la part aquesta de davant de casa mateix, és que clar, ara que tenim aquestes antenes com això, com aquesta vermella xina o les comunica, etc. Bueno, és que vaig a fer ràdio, surto, clavo allà el cable i ja em poso a fer ràdio sense més,
A Holanda, com tenim la cosa?
Igual són més lliures que als Estats Units, eh?
Ah, amigo! Com a mínim fumeu herba de l'alegria sense problemes. Ara ja es pot fumar herba de l'alegria també a
Califòrnia. Aquí, tant.
Bueno, i a Nova York ni te cuento que fa tota aquí, la ciutat fa olor d'herba de l'alegria.
Aquí et miren malament si fumes tabaco.
Hombre, clar, si fumes herba de l'alegria, no. Bueno, perdona, Albert, que t'he interromptat.
No, tot i així sembla que es fuma més a Espanya que aquí, eh? Però és igual.
Potser.
Aquí les antenes, hi ha una web que es diu antenneregister.nl, que tu pots veure totes les antenes que hi ha al país, tant siguin de radioaficionat, de 5G, de 4G, tot tipus d'antenes han d'estar registrades allí. I tu per registrar una antena l'únic que has de fer és anar a la web que he dit abans, de la web de RDI, que és el ministeri que gestiona tot el de telecomunicacions, i tu l'únic que has de dir és les coordenades on tens l'antena. I ja està.
Molt bé.
I pots ficar qualsevol tipus d'antena. Tot això pel que he llegit, perquè no he parlat amb cap radioaficionat d'aquí encara. Si després és diferent ja ho diré. Però en principi, per tot el que he trobat i he buscat, tu pots ficar qualsevol tipus d'antena sempre i quan faci menys de 5 metres per damunt de la teulada de la casa. O sigui, teulada i 5 metres més. Que ja és molt.
És molt exemple que vulguis tenir una Yagi de 40, 20, 15...
Sí, però entra segurament dins del paquet aquest de mesures amb el tema de l'espai aeri.
Sí, podria ser. Sí.
Perquè passa el mateix amb els drons, que també entren per poder volar drons, etc. També hi ha el tema de l'espai aeri, has de tenir la teva llicència i tal, perquè estàs envaint, entre cometes, aquest espai aeri, no sé que sigui un dron de xixiflins que no puja res, etc. I és més, si tens la teva vivenda aquí a Espanya en una zona d'aproximació o d'enlairament d'avions propera, i quan dic propera, igual estem parlant de 15-20 quilòmetres d'un aeroport, per posar una antena qualsevol gairebé que pugi això, més de 5 metres, ja has de demanar també...
Sí, en el tema de drons, jo és que he viscut molt de temps al costat de l'aeròdrom de Sabadell, que és un aeròdrom que té molt trànsit d'avionetes, I en el tema dels drons, el que són els canals per on els avions aterren o despeguen està totalment prohibit. ¿Vale? Després hi ha una franja de seguretat i fora de la franja, que tampoc és tan llarg, s'extén per lo que són les arribades i les sortides, però, diguéssim, a banda i banda en seguida pots fer servir. I a les antenes jo crec que ja no hi havia restriccions, Xavi.
Ja et dic aquí, per exemple, un company nostre de la comunitat, el Javier, que quan fa un Foto Tango Romeo, que viu a Vigo, bueno, no és ni Vigo, a Chapela, casa seva està diguem, en el canal d'aproximació de l'aeroport de Peinador de Vigo, i ell, per poder posar la seva antena, que tampoc és que tingui una supertorreta, és un màstil i una mica més alta, però va haver de demanar permís És que no me'n recordo quina és l'entitat, però bueno, a Aena, sí, correcte, a Aena i tal, perquè, clar, tot el que està en el canal, diguem, d'aproximació i d'enlairament dels avions cap a l'aeroport, encara que sigui a 20-25 quilòmetres, has de demanar permís a Aena i, bueno, i posar-ho de manera que no interfereixi.
A mi, aquest sistema que descrivies tu, Albert, m'agrada. Si tu ho registres, no? Entenc que estem parlant sempre... A veure, pels radioaficionats o la gent que ens escolti, estem parlant sempre d'antenes fixes, vale? Instal·lacions fixes. Les coses provisionals, un cable, un dipolo que puges o baixes, i això no passa per aquest circuit, perquè tu puges i ho reculls després i ja està. Vale? I, de fet, pots anar amb coses provisionals. Jo, des de l'any 21 que tinc llicència, no he tingut mai una antena fixa. O sigui, són antenes que pujo i baixo contínuament. No les faig...
Però tot i així, encara que faci més de 5 metres, crec que has de demanar un permís a l'Ajuntament de Llumbisquis i, en principi, no t'han de posar problemes. Però no cal ni projectes, ni assegurança, ni pagar res. O sigui que està bastant bé.
Aquí, així com treure's la llicència és relativament senzill a l'estat espanyol, el tema d'instal·lacions d'antenes en instal·lacions fixes és un absolut rotllo. Perquè has de descriure... el cargol, la femella, t'ha d'autoritzar un instal·lador autoritzat.
Aquesta.
El negoci.
Que això són diners.
Correcte, Ramon Maria.
Claro, tio.
Però que té sentit, té sentit, perquè jo vaig, quan vaig a l'estació que està a dos carrers cap aquí, hi ha un radioaficionat boig que té una antena a la teulada aguantada en cables mal tirats, que té hasta plantes que li creixen dels mateixos cables que estan aguantant l'antena que està hasta torta, vull dir. Entre poc i massa, no? Vull dir, hi ha gent que no té cap consideració. Sí. Que pot caure en qualsevol moment en què hi ha antena.
Portem una hora i 20, hem d'anar acabant, vale? Jo us agraeixo molt. Avui ha estat molt interessant, la veritat, perquè hem fet una comparativa molt permenoritzada, vale? Abans de recollir, coses que vulgueu explicar de la vostra experiència en treure's la llicència fora, bueno, o utilitzar-la, clar, encara no has tingut temps, Albert, de fer tu moltes proves, però experiències que heu tingut en tot aquest procés, com era el que esperàveu o està sent el que esperàveu o no? No sé, una mica aquest feedback, no? de l'experiència de la llicència i de començar ja a ser radioaficionats amb llicència.
Bé, jo crec que és un món que descobreixes coses noves cada vegada, està bé. I, per exemple, el tema de les emissions d'ona curta, de shortwave, no tenia ni idea del que era fins que vaig sentir que el Xavi ho explicava un dia. I, de fet, aquest estiu vaig trobar una ràdio a casa de Montsiaios, aquesta.
Ah, mira!
Que és dels anys 70 o així, 80.
Sí, sí.
Dic, hòstia, però si... Però si hi ha un apagón, no? Ja em servirà. Què passa? Que funciona el shortwave, però no funciona l'FM. Que ja em va bé, perquè mira, així escolto Ràdio Xina Internacional.
Exacte.
Doncs coses així estan superbé, perquè jo abans ni idea del que era. Ah, per cert, ja que ensenyo coses, altres ràdios, o sigui, això és una tele VHF.
Hòstia.
Que ni idea del que era, no? I si sense haver començat
amb el tema de la radioedició... Sí.
Havia tingut una d'aquestes.
Una jove estàs... petiteta.
Perquè l'Albert té el cuquet de buscar-ho tal. Però tu estàs fent un retrodiscovery, tio, sí. Brutal.
Hòstia, per mi, què és tot això?
Has dit una cosa que és molt interessant i que el Xavi li dona carinyo en el CQ en freqüència, que són els shortwave listeners, els oients d'ona curta, que és una cantera de gent que s'estima la radioafició després, molt, molt important i que té els seus intríngulis. I, a més, convertir-se en oient d'ona curta és... No tens que fer exàmens, no tens que treure llicències. Aparells petits amb un tros de cable són suficients.
Aprens moltíssim sobre el funcionament de les bandes. Perquè, clar, depèn de les bandes... Sents a les emissores en determinats moments del dia, les...
com es diuen? I nomenclatures. Jo vaig conèixer l'UTC a través de SWL. el que era la Universal Time Coordinated, sí. Jo vaig aprendre escoltant SWLs, o sigui, escoltes d'una curta.
Utilitzes també la guida, perquè clar, són...
Però està molt bé que l'Albert tingui aquesta passió per anar redescobrint o cobrint. És que tens ADN ràdio aficionat, sí, però... Total, eh? Total.
Una pregunta, Albert, amb aquesta telepatiteta BHF, perquè m'imagino que allà a Holanda, igual que aquí, va tot amb TDT ja des de fa la tira. Enganxes a algú? Hi ha gent, també, hi ha gent que té... Vale,
Andare, que no. Amb un mirall, ostres, que bo. Pots abans escoltava ostres, la policia o serveis d'emergències perquè feien servir les, clar, les bandes aquestes no digitals, abans. Ostres, que guapo, tio. Això és
estan... Però què passa? Que ningú emet amb BHF i no. BHF.
Espera't. Apropa't a la casa del sonat aquest de l'antena rara que dius que tens, que aquest igual està fent ATV amb BHF i flipes, eh?
No, vaig estar buscant. Vaig estar buscant mòduls per a Raspberry per a fer emissions amb la ATV aquesta.
Tens carne, és carne de catxarreo total, eh? Carne de catxarreo. Ramon, tu, que sé que tens encara el cuquet del DX, amb ganes suposo que d'experimentar, què explicaries una mica de l'experiència o de lo que tens en cap?
De l'experiència és que te ho pots emprendre de dues maneres. Te ho pots emprendre... A l'hora de fer els exàmens pots empollar-te-ho i vomitar-ho i mira, dir que ja tens el títol, ja està. Que jo crec que ja estàs, en cert punt, això ho he fet, saps? Hi ha coses que me semblen més àrides, possiblement me les he empollat i ja està. I au. Però crec que al final està el motiu pel qual, o la raó pel qual vols fer això, no? I en el meu cas és més aviat per serveis d'emergència. Me va encantar, per exemple, l'anècdota que vas explicar, Xavi, en l'apagada. Diu que en menys d'una hora en la Guàrdia Civil i tal, pop, tot muntat, un sistema de telecomunicacions brutal. Però aquest tipus d'històries. Perquè, bueno, cada vegada se veuen de forma més sovint. Aleshores, si mai en un moment donat pues, passa alguna cosa així, pues, si puc estar comunicat i tinc les eines per poder-ho fer, vull saber com utilitzar-les. És a dir, la meva passió no està tant per catxarrejar com podria ser Albert. Segurament si m'hagués agafat 20 anys abans sí, però ara amb la filla, la feina i tal, pues, no tinc temps i la veritat és que no tinc energia. Però sí que vull fer, vull tenir els coneixements aquests aguditzats per si mai necessito utilitzar-los. I a part d'això, em fa molta gràcia el DX i el QRP, especialment el QRP amb Morse, que no en tinc ni papa, però vull aprendre. Aleshores, aquestes serien les meves dos, les meves dos North Star, diguéssim, sí, targets, si vols, per posar-me.
QRP Charlie Whisky és que és el més eficient que hi ha.
És que, clar, vull dir... 5 watts i pots arribar a l'altra punta del món.
Clar, vull dir, més eficient que Charlie Whisky QRP potser seria FT8.
No és el mateix, perquè el Charlie Whisky, però el Charlie Whisky requereix de la teva interpretació i no és un QSO pautat.
Correcte.
Pots estendre aquesta pauta, no és... és diferent.
Ahir, per exemple, una de les preguntes era si respons a un Charlie Whisky, a un QSO en Charlie Whisky, com ho has de fer? I llavors es diu, la resposta correcta al test és a la velocitat en la que tu estiguis més còmode enviant o rebent, però mai més ràpid que el QSO que has rebut.
Un tema d'educació, no?
Correcte. Sí, perquè aquí se fa molta incisió en el tema de... Anem a respectar-nos mútuament, perquè al fi i al cap les bandes de radioafició són bandes que la FCC o la URE aquí a Espanya o qui sigui...
Telecos, és el departament de telecomunicacions.
Són bandes que ens donen perquè puguem jugar, però en un moment donat, tal com les han donat, les podem treure. Saps? Vull dir, perquè hi ha tota una sèrie d'interessos comercials que, evidentment, si poden fotre-li mà en aquestes bandes, doncs ho farà. Aleshores, fa molta incisió en això, en portar-se bé, en no ser un capullo a les zones, saps? I en portar-se de forma racional. I volia explicar una anècdota, perquè no sé si... Una anècdota perquè hi ha una pregunta que em fa molta gràcia. Va ser en Technician. En Technician, una de les preguntes és: quina és l'única ocasió en la que es pot retransmetre música mentre estàs fent connexió.
No em digues que el 4 de juliol.
No. No. L'únic moment en el que es pot retransmetre música mentre estàs parlant per una és si hi ha un enviament tripulat especial i mentre estàs parlant amb ells, de fons sona música.
Ah, quan parles amb la ISS, per exemple, no?
Per exemple, si parles amb la ISS i ells estan escoltant música de fons, tu pots estar parlant amb ells i retransmetent música a que sigui.
Sí, ells poden parlar amb tu amb la retransmissió de la música. És l'únic cas. Sí. O sigui,
és l'únic cas. L'únic cas. És a dir, si tu, per exemple, estàs en una festa major i estan los de la... Com se diuen estos tamborileros que...
Sí, no,
que sí. O els grallers.
Los de l'orquesta. Sí. Tu tenes d'anar, saps? Tenes d'anar dos carrers més enllà, que gairebé no se senten, i aleshores parlar, ¿vale? Però si estàs parlant en alguna man-made special mission i ells estan escoltant música, aleshores ho pots retransmetre. Ja està, una anècdota que em va semblar
molt graciosa. Curiosa perquè no hagués dit mai, no tenia ni idea, no ho sabia.
Sí, sí.
I de fet, clar, vull dir, a vegades tu pots estar emetent, tu pots estar operant i, escolta, i que et passi el millor... M'imagino, amb BHF, passar un cotxe pel costat amb les Kardashian a tot, amb la música a tope.
Amb el grapa.
Clar, què has de fer? Tallar? O sigui...
No, clar, evidentment això...
No, però és una retransmissió voluntària. No pots estar. Nois, moltes gràcies. Dies.
Anava a dir abans... Jo, el primer, quan has fet la pregunta, era, no em diguis que el 4 de juliol, en plan...
No es podria pel tema de la no...
Dóna-li temps al Trump.
Sí.
Dóna-li temps.
Bueno, el Trump es carregarà la FCC en dos dies, si pogués. Vull dir que seria encara pitjor.
Ja hi ha vídeos sobre el tema, eh?
Ja hi ha vídeos sobre el tema, sí. És un tema interessant.
Diuen que em sembla que són companys, no? Amics, o jo què sé. Sembla que des que està el Milei, la Encom allà a Argentina va una mica i se l'està mig carregant. Tinc entès, eh? Ara estic per... Ojo! Ara no sé, boca xancla total perquè he sentit campanes, eh? Però que està posant bastantes traves, amb la qual cosa, el que dius, Tomàs, que aquest tipus de coses...
Al final, l'organisme fa una vigilància i una assignació, en fi... temes administratius que cal fer. Albert, Ramon, moltes gràcies, tios, per haver explicat les vostres experiències i sobretot haver fet tertúlia, perquè explicar-ho haguéssim pogut ser dos minuts, però m'has tirat fil una hora i mitja o més, una barbaritat.
I encara podríem estirar més, si vols.
Sí. Vamos,
jo m'he quedat sorprès perquè vam fer un QSO molt ràpid per el hotspot i fixa't si té xerrera.
No, i més coses que tinc apuntades, però ja un altre dia.
Un altre dia veniu i ho expliquem. Xavi, gràcies per haver fet de co-host avui molt...
No, i ara. Sí. I ara, tu, a més, per mi superinteressant. De fet, nois, esteu convidats i ja parlarem perquè passeu un dia pel CQ en Freqüència a explicar les vostres experiències, que m'interessa molt, molt. Ja sabeu que anem parlant també amb gent de fora sobre com és la realitat de la radioafició en aquests altres països, amb la qual cosa, que sapigueu que compto amb vosaltres, eh?
I tant.
Quan tu vulgues. I moltes gràcies, Tomàs, per convidar-nos.
Estarà molt bé que també estigueu a CQ en Freqüència. Recordar que tenim grup propi ja a Telegram, de Catalonia Ham. Busqueu a YouTube l'enllaç, envieu la invitació, és un grup privat, però intentem anar fent comunitat mica en mica. No és... Perquè crec que és una... O sigui, la manera de continuar omplint el social gathering és a partir de coses que us puguin interessar i ens aneu fent passar-la. I com no hi ha una altra via de comunicació fora de mossegar la poma, ¿vale? Crec que és més honest tenir una... perquè hi ha gent que no li pot interessar mossegar la poma pel que sigui, doncs és més honest tenir aquest espai al costat de Telegram. Ho tindreu també a les notes del programa per si us voleu. I res, vaig a posar la sintonia. Ja no sé, com estic tan relaxat que això ja no es mossega la poma, que tengo que estar posant i traient sintonies... Marxem, o sigui que la sintonia de sortida és també la del tall de l'streaming. Gràcies als que heu estat a YouTube i ens retrobem aviat. Vinga, una abraçada.
Adéu. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu.